Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de... Clàssics vianesos, amb Xavier Chavarria, musicòleg.
Moltes gràcies, mestre Ferrer. Gràcies per la seva assistència. Em fa molt de goig i molta il·lusió de poder explicar-los quatre curiositats i donar-los algunes pistes per poder gaudir millor d'aquest magnífic concert que avui ens ofereix l'Orquestra de Sant Cugat, amb aquesta presència, a més, d'un director convidat, un director de molt prestigi, un director búlgar, Grigor Palikarov, i a més també amb la presència d'un solista de trompeta que tocarà una de les tres obres que avui podrem escoltar. Avui és simfonisme vianès, simfonisme del classicisme purament, tot i que jo diria que el Beethoven aquest ja té un aire romàntic, ja comença a fer olor a cremat, ja una mica, ja es comença a sucarrar la cosa, però a part del Beethoven tindrem música de Haydn, música de Mozart, i tindrem la presència d'aquest trompetista, que és el Luis González, que és un trompetista excel·lent, pel que m'acaben de dir, a més, és un autèntic virtuós d'aquest instrument, tocant el concert per a trompeta i orquestra que va compondre Franz Joseph Haydn, amb unes circumstàncies, a més, bastant curioses i especials, perquè estava escrivint per un instrument que, de fet, s'acabava d'inventar, se l'havia inventat un molt bon trompetista de l'Orquestra de la Cort de Viena, va començar a posar unes palanques i uns pistons que no existien a la trompeta i que li permetien fer dues octaves senceres, l'escala cromàtica perfectament afinada i amb un to perfectament, amb un timbre absolutament interessant. I allò va ser tot un invent per la trompeta. Va deixar de ser un instrument natural que havies de fer només amb els llavis es podien fer les notes, Fins aleshores eren els llavis els que determinaven l'afinació exacta de la trompeta i a partir d'aquell moment, gràcies a aquell nou sistema, la trompeta es va convertir en un instrument solista i de gran virtuosisme. Això va passar a les acaballes del segle XIX, 1796, és quan escriu aquesta obra, aquest concert per a trompeta, Franz Joseph Haydn, amb aquell nou instrument que va ser una autèntica revolució i molts altres compositors van començar a escriure precisament per aquest instrument, com per exemple Johann Baptist Hummel, que és un compositor que el 1803 va compondre també un concert per a trompeta, que és una de les obres emblemàtiques d'aquest repertori. Tots els trompetistes han acabat tocant més tard o més d'hora aquests concerts, aquest repertori que comença amb Franz Joseph Haydn. Però m'agradaria destacar això, el Luis González, aquest trompetista del País Valencià, nascut a Silla, i que de fet és trompetista de l'Orquestra de Cambra Mahler, és trompetista del Concertgebouw d'Amsterdam, ha col·laborat, vull dir, orquestes de primeríssima categoria, orquestes nivell Champions, i a més és professor de l'Escola Superior de Música del País Basc, de Musikene, per tant té entre mans els futurs talents d'aquest instrument. Luis González serà el solista de la segona obra que sentirem. I, curiosament, aquest concert està confegit d'una manera que podríem dir inversa cronològicament. Començarem amb l'obra més romàntica, més eixerida, després ens n'anirem cap a la música més clàssica, amb aquest concert per a trompeta de Franz Joseph Haydn, i finalment acabarem escoltant la famosíssima sinfonia número 41, Júpiter, ai, això de dir-li Júpiter no m'acaba de convèncer, perquè Mozart no la va batejar, La paraula Júpiter, la primera vegada que apareix la paraula Júpiter per denominar la sinfonia número 41 en do major de Mozart, composta el 1788, ves el 1820. I sabeu on apareix? En un programa de concert a Londres, a Anglaterra. Es veu que va haver algun editor o algú que li va venir de gust de titular, inventar-se el títol de Júpiter, cosa que no crec que hagués plegut gaire el nostre protagonista, que és Wolfgang Amadeus Mozart. Però això passa com amb la sonata Clar de Lluna. Sabeu que la sonata Clar de Lluna no era titulada Clar de Lluna. Ell va dir sonata quasi una fantasia. Beethoven no la va batejar, ni Apassionata, ni Clar de Lluna, ni aquesta la sonata patètica. Tots aquests noms amb les quals es batejaven aquestes obres no se'ls inventaven els compositors. De fet, A Beethoven no li agradava gaire que li bategessin les seves obres. No sabem què hagués pensat el pobre Wolfgang Amadeus Mozart, que va morir al cap de 3 anys de compondre aquesta peça, el 1791, amb 36 anys, poca broma, i per tant no va saber mai que anomenaríem la seva última sinfonia, atenció, de les 41, aquesta és la última, seria el seu testament simfònic, i composta 3 anys abans de morir, eh? Què dius? Com és que Mozart no escriu mai més cap sinfonia? En 3 anys. 3 anys molt convulsos, eh? 3 anys que les passen molt magres, que té de tot, li passa de tot a aquest home, eh? En 3 anys. Per què desapareix la música sinfònica de la seva, del seu repertori? Es dedica a l'òpera? Es dedica a fer obres al Rèquiem, el quintet amb clarinet, el concert amb clarinet, el concert fa diversos concerts per piano encara, fa òperes precioses, les últimes també, el Così fan tutte, per exemple, és una miqueta més endavant, i evidentment és curiós veure com Mozart no compon cap altra sinfonia. Això pot tenir una explicació. Ja sabeu que la biografia de Mozart té molts clarobscurs i dona per molta, diguem-ne, per molta fantasia. No sabem ben bé què hagués passat al darrere, eh? La prova és la pel·lícula Amadeus. Gran pel·lícula, meravellosa, 7 Oscars, Milos Forman, 1984. Gran pel·lícula, però està plena de mentides. Al tanto quan la veieu, de debò, eh? Mireu, un petit exemple, això no ve a tomb, però ve de gust de comentar-ho. Quan surt la representació de la flauta màgica a Viena, l'estrena, que es veu el Salieri allà amagat, a veure com si tal, amb aquella cantant que era la seva amant, per cert, la Josefina Dusek, està Mozart per allà, està dirigint-la i tot plegat, i els cantants la canten en anglès. Ho heu sentit bé. A la pel·lícula, la flauta màgica està cantada en llengua anglesa, que dius, a veure, que no quedàvem de que això tenia un cert, diguem-ne, un cert rigor, diguem-ne, que no estava fet, diguem-ne, amb tots els ets i uts. Doncs a la pel·lícula aquesta apareix en llengua anglesa cantada, imagineu-vos, eh? I tota la història, diguem-ne, de l'hipotètic o presumpte assassinat, enverinament de Wolfgang Amadeus Mozart, evidentment això és una mena de diguem-ne, imaginació una miqueta abrupta, que va donar lloc a molta llegenda, eh? Però evidentment Mozart no va ser assassinat. Tenia 8 o 9 malalties que totes juntes es van embolicar i al final van acabar matant el dia 5 de desembre de 1791, quan tenia 35 anys, a punt de fer-ne 36, eh? Els hagués fet el mes de gener. Bé, m'agradaria parlar-vos de la primera obra que és feta per aquest senyor d'aquí darrere, aquest que tinc aquí dalt, que esperem que no s'enfadi, que no em foti un calbot, perquè el tinc amb té a tiro, des de luego, però aquest sabeu qui és? És que, clar, sempre coneixem la típica imatge. Qui és aquest senyor? Aquest és, perdó, és Beethoven. És un retrat del 1801. És previ a l'obra que sentirem, que és del 1807. Atenció, aquí Beethoven encara no estava del tot sord. Comença a descobrir-ho a partir del 1802, escriu aquella famosa carta als seus als seus germans, els escriu una carta on diu: ja no sento el so de les campanes, no sento els ocells del camp, a Eisenstadt, el seu poble. És a dir, estava confessant per primera vegada que ja no hi sentia o que sentia molt malament. Recordem que Beethoven no es va quedar completament sord, no hi va haver silenci absolut, sinó que el que tenia era una degeneració molt extrema amb uns acúfens absolutament infernals que no li permetien escoltar bé ni poder entendre el que li parlaven ni sentir la música. Sentia sorolls, no estava completament sord, que això segons com encara és pitjor, eh? Aquest és Beethoven i aquest també. M'agrada posar aquesta imatge perquè és aquesta imatge aquesta mirada ferotge, aquesta mirada inquietant, aquesta mirada d'un personatge plenament romàntic. I aquesta pintura, aquí he posat diguéssim, la imatge més propera, ara veurem tot el quadre sencer, perquè també és aquest esperit romàntic que respira el Coriolà. Perdó, s'estan passant molt de pressa, perdó, eh? Aquí tenim aquesta, exacte, aquest és Beethoven. Aquesta és la foto coneguda i famosa, però aquí Beethoven tenia 50 anys i la veritat és que estava molt cascat Beethoven, vull dir que aquí està, encara el tio està ben plantat i tot plegat, i realment tenim algunes altres imatges que ens mostren que això és un retrat idealitzat de Beethoven, però vaja, és el més famós que tenim i tot plegat. Aquell quadre que us deia és aquest, l'esperit del Coriolà que veureu, que sentireu, aquests 7 minuts de fogarada musical, perquè és un autèntic volcà, d'acord? Perquè explica una història molt abrupta, molt agitada, molt romàntica, d'un personatge heroic, individual, que lluita contra el món per la seva llibertat i que acaba gairebé lliurant la seva vida a favor de la llibertat. Es vol mantenir fins a aquest punt. És l'heroi coriolà, que de fet és el retrat també del típic personatge, del típic, diguem-ne, és un general romà de l'antiga Roma, del segle V abans de Crist, que de fet, diguem-ne, acaba convertint-se en una mena de personatge dictador. Ara us ho comentaré, qui és aquest senyor Coriolà. Però va inspirar moltíssim a Beethoven, perquè fixeu-vos que és aquesta imatge de Beethoven tan romàntica, amb aquell cel, aquest cel que hi ha al darrere, tempestuós, que dius, mare de Déu, tapa't o agafa el paraigües perquè això està a punt de petar, amb aquesta mà que sembla que estigui a punt de no sé el què, amb una lira a la mà, una lira, un instrument que no existia, és un instrument simbòlic, és la lira que tocava Orfeu, fins i tot. El pinten amb un instrument que no existeix, i amb aquest posat, amb aquesta mirada, amb aquesta, allò que en diríem ara els moderns, aquest outfit, aquesta roba tan pròpiament del segle XIX, que ja no té res a veure amb aquell pobret senyor Haydn, que aquí tenia gairebé 70 anys i que anava amb la perruqueta encara. Aquest tio va escabellat. I això, vulguis que no, demostra també l'esperit i l'impuls, l'ímpetu que hi ha en la seva música. Jo sempre defenso que Beethoven és el primer gran romàntic i que a partir d'aquests moments, 1802, 1803, amb la sonata Clar de Lluna, el 1804, i totes aquestes obres que va fer, la tercera sinfonia, l'Heroica, 1804, és plenament romàntica. Aquest senyor entra al segle XIX, a cop de gairebé, entra, però gairebé a cops de patada, cops de peu pràcticament, i obre les portes per un romanticisme enfebrat, vigorós, diguem-ne, amb tota aquesta rauxa, aquesta energia, aquesta passió desbordada que no havien tingut els anteriors. Qui són els anteriors? Els de la perruca, amb tot el carinyo, però és un canvi sociològic, un canvi fins i tot d'imatge que ajuda a entendre també el canvi d'estètica, el canvi de la música del classicisme, neoclassicisme, Haydn i Mozart, sobretot, molts altres, cap al romanticisme, que arribaria amb Schumann, amb Chopin, amb Liszt, amb Wagner, fins i tot amb Verdi, si m'apureu, 1813 neix, però sobretot amb Beethoven, que és el primer que irromp en la història de la música amb aquest nou esperit. Fixeu-vos, és que la mirada, aquesta natura indòmita que té al darrere, no és un jardí ben posat i ben, no és un jardí versallesc, no és els jardins del palau del comte Esterházy, que era el gran mecenes durant 22 anys de Haydn, pobret, que va estar allà picant pedra 22 anys treballant a sou d'aquell personatge multimilionari del segle XVIII. No. Beethoven és el primer compositor lliure de la història i això es nota en la seva música. A qui admirava? En aquest senyor. Sabeu qui és aquest? Gran pintura de Jacques-Louis David. Aquest no és altre que Napoleó. Napoleó era un personatge que estava idealitzat en aquell moment. Era un personatge heroic, que evidentment va caure en desgràcia al final. I la mateixa sinfonia heroica, d'alguna manera, s'aparta d'aquesta història, però era el personatge, diguem-ne, que tothom admirava profundament. Aquí el tenim en una altra imatge. Napoleó se li va pujar la sang al cap i es va convertir en una mena de megalòman que s'acaba autoproclamant emperador. Fixeu-vos aquesta imatge, Jacques-Louis David el pinta el 1804, coincideix amb la sinfonia heroica i és 3 anys anterior al Coriolà que veurem, que avui escoltarem, i que és aquest esperit de l'individualitat, de la lluita per la llibertat, del personatge que és un personatge fogós, volcànic, un personatge que belluga grans exèrcits i que lluita contra el que faci falta. Coriolà també ho era. Coriolà, tal com ens ha arribat a través dels escriptors de l'antiguitat romana, dels romans, diguem-ne, era un general que es podia equiparar fins i tot al... S'està agotando la bateria. Marta, rescata'm, per favor. No hi ha cable, a veure si ho podem posar. No sé si algú, perquè si se'n mor això, malament rai. Bueno, fixeu-vos al detall, les cares que posa la gent. El senyor aquest està proclamant emperador, bueno, està coronant emperadriu a la seva esposa, Maria Antonieta, i de fet, Josefina, Maria Antonieta és la del rei, del rei Lluís XIV, no. I Tota la gent que hi ha pel voltant se'm mira com volent dir aquest senyor se li ha pujat la sang al cap, i efectivament, va acabar la cosa fatal. Mireu com va acabar, amb aquesta mena de, diguem-ne, de presència absolutament gairebé divina, com si fos una mena de Déu. Evidentment, aquest senyor era un senyor de carn i ossos, i amb l'edat, doncs, tot es posa al seu lloc i acaba tenint aquesta altra imatge, que ja és una imatge no tan heroica com la que vam de veure abans. El mateix pintor el pinta així, com volem dir, és un senyor de carn i ossos terrenal amb la seva panxolina i la seva, els seus greixos mal col·locats, perquè aquest era Beethoven també, Beethoven, Napoleó el 1812. I aquesta obra, Obertura Coriolà, és una obra que caldria posar en dullar-la perquè hi ha bateria baixa, no sé què durarà. Gràcies, Marta. Bé, Coriolà, 1807. Coriolà, de fet, havia de ser la música per una obra de teatre d'un personatge que era un bon amic, de fet era un protector de Beethoven i alumne seu, que era un personatge que era el Joseph von Collin, que era conseller àulic de Sa Majestat Imperial, un personatge que tenia molta rellevància i que escrivia també obres teatrals per ser representades. Li va demanar música per la seva obra de teatre, això era molt habitual, hi ha diverses obres de Beethoven que estan pensades per acompanyar representacions teatrals, música incidental, la banda sonora d'una obra de teatre. Ell va fer aquesta mena de peça musical que quedi clar que aquest Coriolà no està basat en la tragèdia de Shakespeare, que és del 1608, es va publicar fins al 1623, però, de fet, el que agafa von Collin és la història que li arriba a través de Plutarc, de les vides paral·leles. I què explica? Qui és aquest senyor Coriolà? Ho dic perquè està representat i descrit en la música. Pareu l'orella i fixeu-vos bé en com reacciona l'orquestra, que gairebé ens dibuixa el caràcter del personatge. Aquest senyor explica la tragèdia, aquesta obra del valerós general romà, Coriolà, segle V abans de Crist. Aquest senyor, en el fons, es deia Cneius Marcius. Li van posar Coriolà com a sobrenom, com a nom protocolari, perquè havia fet unes victòries molt importants, victòries militars, sobre la ciutat, havia conquerit el poble dels Volsges i la ciutat de Coriolus, i és per això que li van dir Coriolanus. És una mena de pseudònim per haver conquerit totes aquelles terres. De fet, tot i haver tingut moltes batalles victorioses, aquest general romà, aquest militar romà, va ser bandejat per males arts, per qüestions de gelosies i d'enveja i tot plegat, el van bandejar de l'exèrcit. I ell el que va fer és venjar-se, aliant-se precisament amb el poble que havia conquerit, amb els volgues, que estaven amb a la ciutat de Coriolus, d'acord? Ell es va juntar amb aquests antics enemics per envair la ciutat de Roma. Se'n va anar amb tots aquells exèrcits de l'enemic a assetjar la ciutat de Roma fins que la seva mare, d'alguna manera, que es diu Volumnia, la seva mare li demana que si crema Roma, cremarà ella també i cremarà la seva esposa i cremarà tota la seva família i que, si us plau, no faci tot aquest atac tan violent perquè realment tenen molta por d'aquell exèrcit. Els romans en aquell moment tenien molta por. El general acaba desistint de fer aquest atac. El seu exèrcit, els volgues aquests, diuen ens has traït, i el condemnen a mort i el maten. Coriolà acaba morint precisament per traïdor, però el que ha volgut fer és preservar d'alguna manera la seva família. Per tant, Coriolà actualment, ja en aquella època, era d'alguna manera l'al·legoria d'aquest personatge que diguem-ne, és un personatge amb una força individual brutal, capaç de portar al darrere tot un munt de gent i exèrcits, de conquerir el poble que faci falta, un personatge realment heroic, però també tenia aquest aspecte, està considerat Coriolà, el paradigma del dictador alienat per la seva arrogància, per la seva supèrbia, que el porta fins a l'autodestrucció, a morir ell mateix per tots els seus ideals. Però a l'època napoleònica, a l'època de Beethoven, precisament, era un personatge que representava aquest heroic, aquest element heroic, aquest heroi individual que es rebel·la en contra de les convencions, i això era molt del gust de tots aquells drames, d'aquella obra teatral, diguem-ne, del romanticisme que estava tan de moda en aquell moment. Per tant, Coriolà era un personatge que feia molta por, era temible, era un personatge violent i brusc, però a més era molt apreciat. Fixeu-vos que hi ha un cert paral·lelisme amb el personatge de Napoleó, també, tot i que després va caure en desgràcia, però estem parlant d'una obra del 1607. Hi ha una curiositat també amb aquesta obra, i és que Beethoven no va escriure res més d'aquesta obra de teatre. Va escriure només aquesta obertura, va quedar tan satisfet, va quedar tan encantat de la vida, que la va estrenar abans que s'estrenés l'obra de teatre. Es va empipar el senyor aquell, diu, escolta, que jo et pago perquè em facis la música. Beethoven se'n va desentendre. Ell ja tenia entre cella i cella, vés a saber què, una altra obra, qualsevol altra, podien ser la cinquena o la sisena, que es van estrenar el 1808, això és del 1807, i ell va estrenar el 7 de març en concert aquesta obertura de tan satisfet com havia quedat d'aquella música. Per cert, quan es va estrenar l'obra de teatre, al cap d'un any i mig, l'abril de 1808, no hi havia ni un borrall de música. Aquell home es va quedar sense l'obra que li havia encomanat i pagat a Ludwig van Beethoven. Però aquesta és la història. I fixeu-vos també els rudes acords. Tota la música que hi ha a l'inici, a la introducció lenta, hi ha autèntics cops. L'orquestra ens mostra el caràcter arrogant, violent, brusc, fins i tot, amb aquella altivesa del mateix general romà. I també, en un moment determinat, pareu l'orella perquè sortirà una melodia molt lírica, però planyívola, en mode menor, que es barreja amb l'altra. A partir del tercer quart minut, perquè això dura 7 minuts encara no, a partir del tercer quart minut s'ajunten les dues melodies. Quina és? És la seva mare Volúmnia demanant-li, pregant-li al seu fill que no ataqui Roma perquè moriran tots, inclosa ella mateixa, i li demana al seu fill que no ataqui Roma. Se sent clarament el dibuix sonor, la traducció sonora de la personalitat arrogant del general Coriolà, diguem-ne, confrontada a la melodia de la seva mare, amb aquesta melodia molt més lírica i molt més suau, més melòdica, però ja veureu, molt planyívola. És una obra realment, jo diria que molt descriptiva, però penseu que estava pensada per una obra teatral i que aquesta és la gran voluntat, la gran vocació de Beethoven. Permeteu-me parlar-vos també, perquè se m'està escolant el temps, d'aquest personatge. A veure, va, un altre. Bé, aquest sí que aquest és Beethoven, i aquest és un dels retrats més autèntics que tenim. És que a mi m'agrada posar els retrats que són dibuixos, caricatures, aquelles coses que dius, ah, aquest sí que és, no aquelles pintoretes tan de llonsis del compositor. Aquest és Haydn, en els seus últims anys de vida. Haydn havia nascut el 1732 i aquest concert és del 1796. Estem parlant d'un personatge que té 63 anys, 64 gairebé, i que ja ha viatjat a Anglaterra, ha estat dues vegades, gairebé un any i mig, vivint a Londres, on l'han tractat de meravella, on ha arribat a compondre el gruix més important de la seva producció simfònica, les últimes 12 simfonies londinenques, i quan torna de Londres, quan ja és un personatge lliure, ja no depèn de cap gran noble aristòcrata que li hagi de pagar d'aquella manera, ni ha d'anar vestit com els cortesans, gairebé tot plegat, aquest home es converteix allò que diríem, bueno, el que acabaria sent Mozart, Beethoven també, un senyor lliure, un compositor que va a la seva, que escriu ben bé el que li ve de gust, que escriu quan vol i el que vol, i que cotitza en règimen d'autònomos, si m'ho permeteu, perquè realment aquesta gent no estava a sou de ningú. Recordem que acaba de 1796, fa uns quants anyets, que hi ha hagut un sarau de consideració a la Bastilla de París, i han rodat caps i tot plegat, Per tant, hi ha un canvi de paradigma social, és on es trenca, en el món acadèmic diem que és l'edat moderna, a partir de la Revolució Francesa, i a partir d'aquest moment, aquest senyor, que encara porta perruca, fixeu-vos, encara porta perruca, Beethoven, que és coetani d'ell, i que de fet s'acaben coneixent i tot plegat, Beethoven mai de la seva vida en porta. Entremig tenim a Mozart, que de jove portava perruca i de gran diu, me la trec, que no deixa de ser també, això un psicoanalista ens donaria moltes pistes, no deixa de ser un element i una situació molt simbòlica. Aquest és el dibuix de Georg Danz del 1809, que és l'any en què va morir Franz Joseph Haydn. Fixeu-vos, aquestes són les imatges habituals i aquesta és precisament una imatge de Haydn que data més o menys d'aquesta època, 1791. A Anglaterra el veiem més guapo, Haydn. Mireu, veus? Que sembla aquí el Cary Grant, gairebé, que dius, està guapot i tot, que dius, Això ens dona la pista de que aquestes imatges no són creïbles, perquè són imatges idealitzades. Aquest senyor probablement no se devia semblar gaire a Haydn, però el devien pintar guapo, no fos cas que se m'enfadi el senyor aquest, no? Aquí el tenim amb un altre retrat del 1795, que és l'època en què escriu aquest concert per a trompeta i orquestra que avui sentirem. És una pintura del 1795. Tenim un petit detall, encara el veiem en perruca, i de fet una de les últimes imatges que tenim d'ell, aquesta és l'època de la composició dels oratoris, les estacions i la creació de Haydn, que són aquests dos oratoris que acaba fent enlluernat pels oratoris que havia vist a Londres de Händel. Havia quedat absolutament enlluernat, ell ho diu, amb cartes, fins i tot, està molt documentat, que diu, el gran mestre és Händel. Encara tinc molt per aprendre, i això ho diu aquest senyor, quan té 60 anys, i es posa a escriure els seus primers oratoris, la creació i les estacions, que són d'aquesta mateixa època. Aquí tenim una altra de les imatges d'aquesta època, 1800, i els llocs on havia treballat. Això és el Palau d'Einstein. Aquest senyor Haydn havia treballat aquí, aquestes me les salto perquè no són d'aquesta època, i aquest és el milionari que el tenia al seu servei. En aquests palaus que hem vist, aquest senyor, un palau, per cert, que tenia 1.200 habitacions. Val? No sé quan valia el metre quadrat, però imagineu-vos, 1.200, es pot visitar, encara existeix aquest palau, si aneu a Viena, als afores, a Eisenstadt. I aquest és el fill, el Nicolaus Esterhazy II. És el concert per a trompeta i orquestra, l'últim concert que va compondre Haydn. Va morir el 1809, i aquest és del 1796. És a dir, que Haydn aquí ha fet totes les seves sinfonies, que en va fer 104, tot i que encara cada dos per tres en surt una. Diu, hòstia, això és una sinfonia, ves que no sigui de Haydn. Vull dir que van sortint sinfonies de Haydn d'on menys tu esperes, encara actualment en ple segle XXI. Però aquestes 104 sinfonies van acabar acabades, van quedar acabades, quan va tornar de Londres, amb aquelles 12 sinfonies londinenques, la 104 la va compondre el 1795. I aquest concert és del 1796. Per tant, quan escolteu aquesta música, sapigueu que Haydn ja havia escrit 104 sinfonies. Per tant, és com una sinfonia amb un instrument solista. Escrit per a un trompetista molt bo, com el que avui tenim, d'alguna manera. Fixeu-vos, com un bon instrumentista inspira a un compositor. Això és interessant, perquè aquí tenim un altre de compositor que també alguna vegada ho ha fet, escriure pensant en un bon intèrpret, perquè segur que tocarà bé la meva música. Anton Weidinger es deia, un trompetista de l'Orquestra de la Corda de Viena, inventor d'un mecanisme de claus de la trompeta que permetia tocar fins a dues octaves senceres amb l'escala cromàtica perfectament afinada i amb tots els graus. Això era una revolució per l'instrument. Era gairebé un miracle. Els trompetistes de cop i volta podien tocar sense desafinar ni fer patir el veí del costat, perquè això, amb les trompetes naturals, és bastant habitual. Weidinger va estrenar en públic aquest concert que avui sentirem, atenció amb el dia, 28 de març de 1800. Sabeu quin dia és avui? 28 de març! No crec que ho haguem fet expressament, no, companys de la Simfònica, perquè seria ja el colmo, però es va estrenar el 28 de març de 1800 i ho va tocar el senyor Weidinger amb el seu nou invent, que era aquella trompeta, molt semblant a aquella trompeta a la que avui veurem també. Aquell invent va provocar diverses obres, Hummel va escriure un concert per ell també el 1803, i a més veurem una orquestra de grans dimensions, de fet coincidint amb la Sinfonia de Mozart, que després sentirem també. Dues flautes, dos oboès, dos fagots, dues trompetes, dues trompes i timbales. Per tant, era una orquestra, allò que dius, amb tots els ets i uts, amb sonoritat, ben metall, ben fusta, amb tota la corda, òbviament, no he dit violins, violes, violoncels, contrabaixos, i timbales també, per donar aquesta solemnitat. El 1795, Haydn havia escrit la seva última sinfonia i, per tant, aquest concert era com una de les seves obres, diguem-ne, de fet, va ser l'últim concert que va compondre. No va escriure mai més cap altre concert per instrument solista i orquestra. Es va dedicar a música de cambra i als oratoris. I, evidentment, a mesura que avançava la seva vida, va deixar d'escriure cada cop més, però encara ens va deixar autèntiques joies. Curiositat, aquest concert per trompeta no es va editar mai en vida del compositor. De fet, no es va editar, no se'n van fer l'edició per repartir-les i perquè la poguessin tocar orquestres d'arreu d'Europa fins al segle XX. Sort que es va conservar el manuscrit autògraf d'aquest concert per a trompeta, perquè si hagués desaparegut, com tantes i tantes obres han desaparegut durant la història de la música, ara mateix no existiria. Fins al segle XX no se li va donar aquesta mena de rellevància. El primer moviment, ja ho veureu, explota tots els recursos de la trompeta, d'aquest instrument nou. El segon és gairebé un moviment preromàntic, el segon del concert per trompeta. És un moviment molt més tendre, més dolç, que té un cert element emotiu, emocional, i atenció perquè els que pareu l'orella bé, potser us sentireu una melodia que recorda vagament a una melodia que va utilitzar l'any següent amb un quartet de corda que es diu Emperador. Sabeu quina melodia és? Ta 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 ta. Deutschland, Deutschland über alles. És l'himne alemany actual. En aquell moment aquella melodia va ser tan estimada que el van acabar convertint en l'himne austríac. Evidentment va passar prohibicions i tot plegat, però aquella melodia que Haydn havia escrit pel quartet de corda Emperador el 1797, que es va acabar convertint en l'himne d'Àustria i actualment avui en dia aquest que canten els alemanys és l'himne d'Alemanya, aquella melodia de Haydn ja sona al segon moviment d'aquest concert per a trompeta i orquestra. Sentireu les primeres tararara i després ja s'esvaeix, però ja l'estaven sumant, ja li estava sortint, ja estava florint aquella llavoreta preciosa i donaria aquesta melodia tan bonica. I el tercer moviment és un rondó brillant i absolutament esplèndid i molt, molt, molt bonic, ja ho veureu. És una música brillant amb molt de virtuosisme per al trompetista. I bé, permeteu-me acabar, tot i que gairebé, a veure com estem avui, gairebé, vinga, en 5 minutets us explico aquest senyor. El tenim, eh? Mozart encara en perruca, perquè això és 1780, aquí té 20 i pocs anys, però Mozart, que venia, és d'alguna manera aquesta pintura, diguem-ne, que està treta d'aquesta pintura familiar. Mozart escriu aquesta sinfonia, les tres sinfonies que avui sentirem, de fet, fixeu-vos que aquí ja no porta perruca, això és un retrat de Dorje Stock, just de l'època en què acaba d'escriure les tres sinfonies, que són el seu testament simfònic. Avui sentirem l'última de les tres, la 39, la 40, la 41. 6 anys seguits, gairebé sense escriure sinfonies. Només havia escrit 4 per encàrrec, la Linz, la Hafner i la Praga, i la 37, que no té títol. Però en 6 anys, quan aquest home havia fet gairebé una trentena llarga de sinfonies, per què no n'escriu cap més? De cop i volta, en 7 setmanes, des del mes de juny, del 17 de juny fins al 10 d'agost de 1788, escriu, com una mena de volcà en erupció, 3 sinfonies que duren juntes gairebé 2 hores. La d'avui dura entre 38 i 40 minuts, però hi ha la 39, la 40 i aquesta d'avui la 41. Totes 3 surten absolutament d'una foguerada, amb 7 setmanes, durant l'estiu, en un estiu realment molt trist i molt dramàtic per Mozart, en què acaba de morir la seva filla, fixeu-vos, el dia 17 de juny signa la Sinfonia 39 i al cap d'una setmana es mor la seva filla. La quarta dels 5 fills que va tenir es va morir, la quarta filla que havien tingut, només els va quedar viu un fill, després en naixeria un altre. Per tant, una situació realment dramàtica. A més, tenia molts deutes. Hi ha unes cartes, que no llegiré perquè realment són dramàtiques, però que demana diners gairebé humiliant-se. 1788. Els mateixos dies que està escrivint la música que avui sentirem, Mozart està pidolant pràcticament, humiliant-se, demanant diners, demanant florins per explicant i gairebé, gràcies a aquestes cartes, sabent en quin estat de postració tan precari estava Mozart en aquell moment, doncs està demanant diners gairebé per sobreviure. Està canviant de domicili gairebé cada 5 mesos, cada 3 mesos. Canvia 11 vegades de casa. Cada vegada va a una casa més lluny del centre. Cada vegada més modesta i més humil. Mozart ho està passant molt malament en aquest moment i a més els vienesos ja no estimen a Mozart. Penseu que s'havia estrenat el Don Giovanni a Praga perquè no li permetien a Viena, Es va estrenar a Praga a l'octubre del 1787, és a dir, pocs mesos abans, s'estrena a Praga. Per què? Aquell home era massa revolucionari, massa contestatari. Estava posant en evidència i estava fent un retrat molt aspre i molt dur, molt cru, molt crític de l'aristocràcia i la noblesa. Aquelles dues grans òperes que havia fet, Les noces de Fígaro, on els nobles i aristòcrates veien a sobre l'escenari retratats gairebé com es comportaven els aristòcrates en aquell moment, i diuen, però què s'ha cregut aquest tio? Gairebé queden millor, ens estan humiliant aquests plebeus, aquesta gent del poble ens estan humiliant. Les noces de Fígaro és una autèntica revolució, és una òpera absolutament prerevolucionària. Fixeu-vos que al cap de 2 anys esclata la Revolució Francesa, eh? Poca broma, és música premonitòria. I el Don Giovanni, tres quartos és el mismo, perquè el Don Giovanni és un gran noble, que és un personatge absolutament sinistre, i de fet és un assassí, és un criminal, el Don Giovanni, i està pintat d'aquesta manera a la seva òpera. Fora de Viena, se n'ha d'anar a Praga a estrenar-ho. A Viena ja no se l'estimen. Com és que escriu 3 simfonies en tan poc temps, amb només 7 setmanes? Què és que són pels concerts de subscripció? Que és com es guanyava la vida ell. No té cap sentit, perquè els concerts de subscripció eren durant l'estiu, i ell està escrivint durant l'estiu aquestes simfonies. No té cap sentit, no són per guanyar diners. A més, els concerts de subscripció eren concerts per piano. El públic volia veure el pianista, que era el compositor, fent virgueries i fent acrobàcies i malabarismes, i volia veure un virtuós. Les simfonies no els interessaven tant, volien veure Mozart tocar el piano. Per tant, què fa escrivint simfonies aquest home? No té cap sentit. Per què ho fa? Hi ha una biografia brutal, el que passa és que són 1.350 pàgines, a la Brigitte Masseng, Jean i Brigitte Masseng, que està editada en castellà a Turner, una biografia que és una bíblia de Mozart, una anàlisi brutal, que de fet diu que és com una mena de missatge llançat dins d'una ampolla a l'oceà. No sabem qui l'acabarà escoltant. No sabem per què Mozart escriu aquestes 3 obres i són les 3 últimes simfonies que escriu en una situació tan dramàtica i tan precària que, a més, d'alguna manera desemboca en que no torna a escriure mai més cap simfonia. Per cert, avui sentirem la 41, però sapigueu que aquestes 3 simfonies, que neixen gairebé de la mateixa erupció volcànica creativa, aquestes 3 simfonies són una sola gran obra repartida en 3 simfonies diferents. La primera té un aire alegre, diguem-ne, que té un to més aviat, vigorós, molt brillant. La segona és molt més introspectiva. Aquesta està signada el mes de juliol, fixeu-vos, No havien passat ni 4 setmanes i acaba la sinfonia número 40, que és aquella... Parara, 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 aram, tarara, tarara, tarara. Aquesta és la 40, val? Aquesta és més introspectiva, més trista, una miqueta angoixada. Aquest és el retrat del Mozart. Aquí veiem el Mozart que li passava pel cap i pel cor en aquell moment. I la 41 que avui sentirem és dir, no, jo tiro endavant, vull triomfar, segur que me'n sortiré i a més la meva visió de la vida és una altra i per tant aquesta és una sinfonia absolutament majestuosa, és heroica, és èpica, és brillant, és una sinfonia que a més acaba amb una fuga, que dius, què hi fa aquest senyor fent una fuga en ple segle, gairebé a les portes del segle XIX? Com pot ser una fuga si és una forma barroca? Això ho feia Bach, no? Doncs aquest senyor, l'últim moviment, fa un estil fugat que és tot un homenatge també als grans mestres del barroc que havia descobert Händel, però també Johann Sebastian Bach, que ell havia descobert a la gran biblioteca que tenia el baró von Schwitten, un bon amic mecenes de Mozart, que li va ensenyar totes aquestes partitures que tenia a la seva biblioteca i diu, mira quina meravella que tinc aquí. I quan Mozart veu aquelles obres de Bach, diu, això és música de debò, per fi he trobat una música que val la pena. I comença a escriure fugues gairebé, Hi ha diverses obres que tenen aquest esperit bachià, gairebé barroc. Aquí en tenim un petit exemple. I és una sinfonia realment molt brillant, una sinfonia optimista, però insisteixo, sapigueu que aquesta és l'última sinfonia que va compondre Mozart. És el seu testament, aquí el tenim en una altra imatge, que ens dona més la imatge de la sinfonia 40 aquesta, Aquesta és aquest retrat inacabat de Lange, que va ser el seu cunyat, el marit de la seva germana, i aquí tindríem el Mozart que diu, aquest és Mozart? Doncs sí, això està a la Pinacoteca de Munic.
jo li vaig preguntar al senyor, dic, escolti, està segur, no s'han equivocat? Aquest és Mozart? Diu, sí senyor, aquest és Mozart. I el tenim amb un retrat que mai ho haguéssim dit. És el Mozart amb 30 i tants anys, a punt de morir, evidentment, el 1790, i que és el moment en què acaba de compondre tota aquesta música tan, tan brillant, tot i les seves circumstàncies vitals. Per tant, avui tindrem aquesta tríada meravellosa, un Beethoven al principi, absolutament arrauxat, heroic, èpic, també, d'aquest gran heroi. Després sentirem aquesta elegància neoclàssica de Franz Josef Haydn, amb aquest concert que va ser gairebé el gran invent de la trompeta, i finalment aquesta extraordinària simfonia, l'última que va compondre el seu testament simfònic de Wolfgang Amadeus Mozart. Perdoneu-me perquè m'he passat molt més del que m'havien permès, però gràcies per la vostra atenció, que tingueu un bon concert i fins a un altre. A reveure.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.